Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Tornem a Domenys Ràdio per parlar d'actualitat, de l'entrevista de les 10, ja que el passat 1 de març obria portes al Centre d'Adopció de Gossos i al Refugi de Gats Ferals. Els dos equipaments han representat una inversió de 700.000 euros i són el vaixell insígnia del projecte Calafell Pet Friendly. La Lourdes ens ho explica. Qui t'acompanya ara?
Doncs ara qui m'acompanya és l'Helena Rubio. Ella és tinent d'alcalde, és regidora de l'àrea de serveis socials, si no, ja em corregirà ella perquè m'he liat una mica amb els càrrecs. Molt bon dia, Helena, com estàs?
Bon dia, Lourdes, què tal?
Déu-n'hi-do la feinada, fins que al final ha vist la llum aquesta obertura la setmana passada del Centre d'Adopció de Gossos i el Refugi de Gats Ferals. Un tema que jo sé que us ha costat moltíssim a nivell burocràtic, perquè bueno, fins fa poc no es van donar aquest permís de nucli zoològic. És així, és correcte el que acabo de dir?
Sí, més o menys és així. A veure, són dos centres els que s'han donat d'alta. És el centre d'adopció de gossos, és el centre d'acollida i adopció de gossos que tenim a la zona del polígon industrial, i l'altre és un centre de recuperació felí, no és un refugi. Com has dit, que era un refugi, perquè la gent entengui la diferència entre una cosa i l'altra. És un centre de recuperació felí, que ja explicarà un després una miqueta en què consisteix, i són dos nuclis que ja pràcticament abans de l'estiu els teníem enllestits, la veritat. I només faltava, doncs, bueno, el que és el tema burocràtic a nivell de Generalitat perquè ens poguessin donar, doncs, el número de corresponent de nucli zoològic. Això és el que ha trigat més, ens ha trigat uns quants mesos, però, bueno, al final hem pogut fer-lo al cap de pràcticament més de 9 mesos, al final hem pogut aconseguir-lo, que és la part important, i poder inaugurar ara doncs el centre, perquè al cap i a la fi, sense tenir el número de registre de nucli zoològic, no podíem introduir animals dintre dels espais, i era una pena que tinguéssim els espais, però per un tema burocràtic que s'ha allargat més de la compte, doncs no poguéssim, els animals no poguessin gaudir d'aquests espais. Però bueno, finalment ho hem aconseguit.
I a més, in time, no?, com diuen, perquè a partir del 3 d'abril s'acaben les inauguracions, tot plegat pel tema electoral.
Ah, però ja no era per al tema de la inauguració.
No, a banda.
A banda. El tema era que, bueno, nosaltres el que volíem és ja teníem animals per entrar-hi, ja teníem, ja estava, els espais ja estaven habilitats totalment, complint totes les normatives perquè comencessin a rodar i fer efectiu doncs, la seva finalitat, que era doncs, això, cap als animals. Però bueno, sempre diem que les burocràcies doncs miren per tot arreu i ha trigat això, 9 mesos. Mira, com un parto.
Mira, un parto directament. Escolta, Helena, municipi Pet Friendly, des del 2015, si no tinc mal entès, han obert 4 espais canins. S'ha gestionat un centenar de colònies de gats, programes d'esterilitzacions, tot això a banda del que seria el Corriol Camanegre, el tema de les tortugues, etc. Però sí que era un tema que teníeu i que a mi m'agradaria, perquè després hi ha una part molt social, molt lligada a les persones. Però si et sembla, anem primer al que és cadascun dels nuclis, com funcionaran i quins serveis acolliran allà?
Doncs mira, comencem pel més petitó, que és el Centre de Recuperació Felí. És un espai que està destinat a aquells gats ferals que amb ells ens trobem amb el carrer, que poden estar malferits, o simplement perquè fem el que es diu el CERC, que és la captura, esterilització i retorn, per esterilitzar els gats que estan a les colònies ferals, però que després necessiten doncs, un temps de convalescència abans de tornar al carrer, a la seva colònia. Per tant, el centre de recuperació Feliç serà un lloc de trànsit, és un lloc on hi haurà cabuda 20-30 gats com a molt, i que seran gats que estaran curats, i en el moment que ja estiguin en condicions de tornar al seu hàbitat, a la seva colònia tornaran. Pensa que són gats que són de carrer, que no estan socialitzats. Per tant, no poden estar tancats molt de temps. Ells necessiten tornar doncs, a la seva colònia feral. Que ens trobem també gates que estiguin embarassades i que estiguin a punt de tenir cadell? Doncs sí, amb el voluntariat intentarem doncs, buscar cases d'acollida i adopció d'aquests gatets també. Això és la primera finalitat, que és el centre de recuperació Felí. Una altra cosa és el centre d'acollida i adopció de gats. Ai, de gossos, perdona. Aquest sí que és un espai molt més gran, està destinat per... sembla que n'hi ha 65-67 espais per gossos. És un espai molt ampli, amb espais molt oberts, que hem volgut perquè es facin interaccions entre els éssers humans i els animals, perquè hi ha la finalitat última de que es faci la major adopció de gossos possibles. I dintre de buscar adopció als animals que ens entrin al centre d'acollida, que seran gossos que han estat al carrer, que no han estat xipats ni censats, i que després dels 21 dies ningú ha vingut a reclamar-los, llavors amb aquests gossos que intentarem fer l'adopció ens hem trobat que al llarg d'aquests anys els gossos que són de major edat, que són ja avis i àvies, gossets i gossetes, i els gossos potencialment perillosos són els que més dificultat tenen per ser adoptats. Llavors vam aprofitar que tenim aquí a Calafell un projecte molt xulo que segur que el coneixes, que és el projecte Bon Dia.
Sí.
El Bon Dia amb la Fundació Santa Teresa.
Sí.
És un projecte en el que tutoritzem d'alguna manera a una sèrie d'avis i àvies que viuen sols, que no tenen entorn social, i nosaltres el que fem cada dia és una trucada diària amb ells, contactar amb ells, preguntar-los com estan, si necessiten alguna cosa, tenir un vincle socialitzador amb ells. I vam pensar que són persones que són autònomes perquè viuen a casa seva, que encara tenen facultat de fer coses. Vam pensar doncs, la possibilitat d'agermanar, entre cometes, doncs, una persona gran amb un gos també de característiques semblants grans. N'hi hauran educadors que es dedicaran, faran les afinitats amb aquests voluntaris que vulguin tenir un animal a casa seva. I la intenció era això, doncs, que els avis tinguessin companyia, se sentessin obligats doncs, a anar a passejar
sortir,
el gos,
no?
A sortir, a no estar tot el dia a casa, a comprometre's a cuidar també a un animal, i l'animal doncs, tenir l'oportunitat que els últims dies també doncs, convisca en una casa i sigui estimat. Això era una mica el projecte de gent gran, intentar, doncs, bueno, tots aquells animals majors, doncs, intentar buscar-los una llar i aquelles persones que necessiten companyia, doncs, que tinguessin aquesta companyia. Clar. Aquest era un projecte. I l'altre, de les dones, és que des de serveis socials també portem el servei d'atenció a les dones, i hi ha dones que per sort, ja han normalitzat la seva vida. Vull dir, són persones que ja han passat el trànsit psicològic doncs, d'un maltractament i que ja estan amb la seva feina, portant una vida pràcticament normal. I el que volem és que aquestes dones doncs, també que interactuïn amb els gossos potencialment perillosos i que, bueno, mitjançant ensinistradors, doncs, bueno, crear també uns vincles doncs, que aquests animals acompanyin aquestes dones en el dia a dia seu de casa seva. No seran animals, no seran gossos per ensinistrats per tenir cura o per...
per defensar, no?
Suplir, exacte. El que volem és que aquests gossos siguin acompanyants d'aquestes dones i aquestes dones se sentin més segures. I donar l'oportunitat també que aquest gos tingui una llar on viure, perquè també ens trobem que en alguns que tenen dificultats també doncs, ser adoptats simplement perquè és una tipologia de gos potencialment perillós. Aquests són els dos projectes primers que es faran, perquè, com dic jo, ara toca en aquests dos projectes, estan fets, eren deures que tenien que fer el municipi, uh-huh. a partir de cap endavant polítiques de caire animalista, i ara el que toca és omplir aquests espais, donar-los contingut, donar-los estructura, i ara és la segona etapa, ara és la feina del Picopala i que funcioni bé, i és un llibre obert sense escriure, que l'hem d'escriure entre tots pagats, des que la fallens i que la fallenques, estimar el servei, creure en el servei i, bueno, i fer que Calafell, doncs, bueno, que tingui cura i que la pedagogia de que els animals són part de la nostra família i que han vingut per quedar-se, doncs, que aquesta pedagogia es vagi fent a poc a poc.
Tu que portes al capdavant d'aquesta regidoria des de fa un temps, durant la pandèmia vam veure que hi havia un increment d'adopcions de, fins i tot, i ho he dit en algun programa amb veterinaris en plan de gràcia, però que no té gens de gràcia, de que es jugaven els gossos per tal de passejar, perquè els propietaris de gossos eren els únics que podien sortir durant la pandèmia o durant l'estat d'alarma. Heu notat aquest increment a les files de Calafell, de que la gent doncs, està més conscienciada i adopta més que, o de les dades que tingueu, que no pas comprar?
Sí, mira, les dades d'abandonaments d'abans de la pandèmia, a les que a l'època de la pandèmia no van haver-hi abandonaments, és el que dius tu, la gent, doncs, bueno, a fer de llogar animals, també l'havia sentit jo, i després, l'època post-pandèmia, han baixat els abandonaments. Hi ha, efectivament, més adopcions. Què ha passat en l'època de la pandèmia? Jo crec que és que la gent ha viscut amb el seu animal de companyia. Abans era, doncs, com que has tingut que quedar-te a casa, abans era un membre més, però bueno, el traies pel matí i no el veies fins a la nit, com qui diu. I aquesta vegada, doncs, el conviure amb l'animal han creat vincles, han creat més vincles emocionals i la gent sent que els animals són més part de la família. Això és el que ha comportat la pandèmia. I això ha comportat també doncs, que molta gent, doncs, la seva manera de, o la manera de veure el que és el concepte família ha canviat. Això jo ho trobo positiu, és la part positiva que trobo de tota aquesta pandèmia. Sí. Doncs que la gent doncs, tingui més respecte cap als animals, els inclogui més dintre del seu nucli familiar i dintre de com a família, doncs una família, Calafell és un municipi turístic, doncs com a família va tota junta a tot arreu. Clar. I hem de pensar també que dintre de la família que ve a fer turisme, doncs hi ha un membre més que és un animal de companyia. També els números diuen tot a Catalunya. El 40% de les famílies catalanes tenen un animal de companyia. Això vol dir que algú està canviant i que la mentalitat del territori està canviant i estem canviant el concepte dels membres que formen una família i ja no és que siguin monoparentals o plurifamiliars o el que sigui, sinó que també estan inclosos els animals. I bueno, els polítics hem de veure aquesta realitat i hem de treballar aquesta realitat.
Mira, em ve de perles el que acabes de dir perquè precisament el mes passat, el mes de febrer, es va aprovar al Congrés dels Diputats aquesta llei de benestar animal o de protecció animal que encara ha de fer un últim tram que s'ha de passar pel Senat. I aquesta llei, malgrat que no s'ha filtrat i que encara falta aquest darrer pas, us afecta d'alguna manera o encara és d'hora per saber exactament com us pot afectar?
A veure, aquí encara hi ha, crec que aquesta llei, fins que arribi a final de tot, hi haurà algunes modificacions més. Crec que hi haurà algunes més, però no sé el grau d'importància que tindran. A Catalunya som uns que tenim una llei de protecció animal més completa. Sí. Hi ha altres municipis, altres comunitats que no la tenen, que tenen encara estan molt fluixos o que encara tenen normatives que són molt generalistes.
Sí, no?
O amb moltes carències, no? Nosaltres sí que a Catalunya ho tenim força bé, la veritat. I les ordenances de cada municipi, doncs sempre agafes una mica com a referent la llei catalana. aquí Calafell és pràcticament com la llei catalana. A poques coses ens afectarà, vale? Perquè ja molts municipis ja sabem que els ajuntaments hem de ser responsables doncs, dels animals ferals del seu municipi i del benestar del seu municipi. Als particulars com els afectarà? Doncs tenim major responsabilitat vers els seus animals de companyia. Doncs possiblement doncs, formació, perquè moltes vegades es necessita formació per tenir un animal, perquè no tots, totes les races de gossos són iguals, i bueno, sapigueu una mica doncs, quines característiques de vida tens, quin ritme de vida tens i quin és l'animal més adient que et pot fer companyia.
Totalment.
També amb el tema de les assegurances i les responsabilitats civils, també el fet que s'hagin de sentar i xipar, que el cens i el xipament d'un gos no és algo gratuït, si no és per la seguretat del mateix animal, vale? Perquè sempre ho dic, que està xipat un animal li pot salvar la vida. O si es perd, si es pot salvar, bueno, no, a la gent no li dona importància, però jo crec que és el major, una dels majors mostres d'amor que pot tenir una persona cap a un animal és precisament xipar-lo i censar-lo.
De fet, vosaltres vau fer campanyes durant bastant de temps, que recordi de memòria, sobre el tema de cens i de xip.
Sí,
sembla anecdòtic que encara a hores d'ara, quan la llei obliga, que encara no es facin aquests passos.
Doncs n'hi ha gent que encara no té aquest consent. És igual que, per exemple, la llei ja mostra que un animal és un ser sintiente. Hi ha gent que encara té el concepte d'un animal com un objecte que es regala, que ja ara no el vol, que compra i el ven, vull dir, o sigui, són mentalitats que a poc a poc han d'anar canviant, que jo crec que la societat està evolucionant i està evolucionant de forma positiva i està canviant, i està canviant, i està agafant, i està entenent que tots els animals tenen, doncs, són certs sintients, perquè ho diu la llei, per tant, amb uns drets, vale? I s'han de tenir cura d'aquests drets. Les campanyes s'han fet i s'han de continuar fent, perquè n'hi ha gent que, malauradament, doncs, bueno, utilitza els animals, sobretot el tema de gossos potencialment perillosos, doncs amb preocupacions d'il·legals de cases, doncs hi ha gent que fins i tot ens hem trobat que deixen els gossos tota la setmana sols en una vivenda, en una torre, i perquè venen els caps de setmana i un gos tampoc pot estar 5 dies sols en una vivenda. Ens hem trobat absolutament de tota mena de circumstàncies. I bueno, és el que dic jo, Lourdes, tot el pico pala no és un projecte a curt termini, és un projecte a llarg termini i amb moltes fulles blanques per escriure, i bueno, aquí a Calafell, doncs, entre tots plegats intentarem escriure les frases al més recte possible, no torcer-nos, com es diu, i intentar, doncs, això, pues, que entre tots plegats, escoltar molt a la ciutadania, fer molta pedagogia amb el pla d'entorn educatiu, doncs, amb la canalla, conscienciar la canalla del respecte als animals i veure que efectivament són éssers vius i que tenen sentiments. I, bueno, aquest és el full de ruta que tenim.
Escolta, Elena, el tema de gats ferals, que és un tema recurrent, no?, a tots els municipis, vosaltres hi heu posat molta, molta canya amb aquest tema, en el tema, no?, del que em sembla que es diu captura, esterilització, no?, és a dir, un control. Heu notat aquest control que a llarg termini està funcionant? O, per contra, heu vist que... no sé si els van migrant els gats d'un costat a un altre, no sé com funciona, Davant la meva ignorància, perdona, ara mateix.
No, controlar les colònies és supercomplicat, És més complicat del que jo m'arribava a imaginar, perquè vist des de fora sembla que una colònia està en un sitio per a sempre, i no. A veure, les colònies són movibles. Aquí hi ha un problema a certs municipis. Hi ha gent que té gats a casa seva. Les famílies quasi sempre les esterilitzen, perquè són gats que surten i entren de les cases, allò típic de s'ha ido toda la noche fuera i ha tornat, i bueno, vale?
Sí.
El que diem. Les femelles estan esterilitzades sempre, però els mascles no els esterilitzen, no. Per què? Perquè no venen
amb
pressa. no venen amb premi. I de llances, què passa? Doncs moltes vegades ens trobem que gates ferals que hi ha al carrer doncs són prenyades de manera indiscriminatòria. Que teníem, abans de la pandèmia, teníem geolocalitzats més o menys on hi havia una part important de colònies, quantes colònies hi havia, on estaven ubicades, qui eren els alimentadors, alimentadores que els tenien, quants gats hi havien esterilitzats, quants mascles, quantes femelles, vam fer aquest estudi. Però ens va arribar la pandèmia. Tornem a la pandèmia. Què va provocar la pandèmia? Va provocar, primer, la pandèmia i en altres circumstàncies. Dos circumstàncies ens ha fet que això hagin fet un pas enrere, però ara tornarem a fer el pas cap endavant. Va fer, en primer lloc, la pandèmia ens va obligar a quedar-nos a casa i que els quiròfans de les veterinàries doncs, estiguessin per urgències, entre cometes, i que no s'esterilitzessin gats ferals doncs, pràcticament en més d'un any. Vale? Vam estar més d'un any que no podíem esterilitzar. I després això comporta doncs, que hi haguessin més cries. I el segon problema que vam tenir és el canvi climàtic. El canvi climàtic fa que una gata, si abans tenia dos felos a l'any, doncs amb el canvi climàtic pot tenir fins a tres o quatre felos a l'any. Això vol dir que pot parir tres o quatre vegades a l'any. Això vol dir que són molt més cadells que té. I, per tant, és més hi ha més emergència doncs, el fet d'esterilitzar. Actualment a Calafell tenim, de l'últim estudi que hem fet, que d'aquest final del 2022, principis del 2023, en tenim més de 150 colònies, vale? Localitzades. Sí. Calafell és molt extens.
Sí.
I llavors el que s'està treballant ara s'està treballant amb persones especialitzades, doncs a millor doncs, amb l'alimentadora, que tindran també una formació, tenen una formació, ara es tornarà a fer la formació perquè tornin a obtenir el carnet d'alimentadora, que puguin alimentar aquella colònia, doncs els ensenyem doncs, com funciona una colònia, com tenir cura de l'espai, els hi posem una tolva perquè tinguin l'espai net i polit, i a més, doncs, a vegades els ajudem, doncs, si en un carrer, per exemple, donàvem de menjar a tres llocs diferents, doncs a tres colònies que es creen, perquè cada lloc on poses de menjar crees una colònia, pràcticament, doncs a crear de tres, a millor fer dos o fer d'una. El que volem també és ordenar una mica les colònies.
Elena Rubio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Felicitats per aquesta obertura finalment d'aquests dos centres i a seguir treballant per tal de que Calafell apareixi en el mapa com apareix com a Pet Friendly.
Moltíssimes gràcies, Lourdes.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Mig minut llarguet i ens plantem a 11:15, cita amb l'actualitat de l'Àlia al Baix Penedès, el segon flaix informatiu d'aquest matí de dijous, i tot seguit farem bandera del riure i del joc amb els consells de la doctora Ai Campeto, l'alter ego de Maria Rodríguez. Després d'ella, coneixerem la tasca que fan amb els sindicats del Sud, Sindicalistes Solidaris, de la mà de Núria Palai i el vilafranquí Toni Alsina.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15. És moment d'acostar-nos novament a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Fina Mascaró encapçalarà de nou la candidatura d'Esquerra Republicana a Olèrdola. Mascaró ha assenyalat que ha acceptat el repte amb il·lusió, ganes i empenta. Assegura que ho fa des del convenciment de tenir el bagatge necessari per encapçalar un govern a l'Ajuntament que escolti a la ciutadania, perquè considera que això darrerament no s'està fent per part de l'actual govern municipal. Aquesta serà la tercera vegada que Fina Mascaró optarà a l'alcaldia d'Olèrdola, liderant la candidatura d'Esquerra Republicana. Us comentem també que el nucli de les Peces, el Vinyana, ha pogut gaudir aquest passat diumenge 5 de març de la Festa dels Tres Tombs, que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. Es tracta d'un esdeveniment que organitza la coordinadora dels Tres Tombs de les comarques de Tarragona. Pels carrers d'aquest nucli el Vinyanenc s'han pogut veure doncs més d'una vintena de carros de pagès i una trentena de cavalls muntats. L'agrupació recreativa de les Peces s'ha encarregat de l'esmorzar i la venda de tortells, mentre que també s'ha comptat amb la col·laboració de l'ADF Clot de Bou, la parròquia, la brigada municipal i la banda Misericòrdia de Reus. Us expliquem també que el capità Edonauta ha visitat l'escola Sant Josep per animar els nens i nenes a omplir el passaport d'experiències i aprenentatges. L'alumnat de tercer i quart de primària de les escoles de Vilafranca va rebre en començar el curs aquest passaport Edonauta. Aquesta eina planteja un seguit d'activitats i propostes que ofereix Vilafranca per aprendre també fora de l'escola. Per animar els nens i nenes a omplir el seu passaport d'experiències i aprenentatges, el capità Edonauta visita periòdicament les escoles de Vilafranca i la setmana passada visitava l'escola Sant Josep. De fet, la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat, que també visitava el centre, aprofitava per fer aquesta crida a la participació. El capità Edonauta ha segellat el passaport dels nens i nenes en la seva visita i també els lliurava un punt de llibre amb un codi QR per descobrir les noves activitats que formen part del catàleg. I acabarem tot recordant que aquest diumenge 12 de març, Camerata Penedès, l'orquestra resident de l'Auditori Municipal de Vilafranca, Maria Rosa Juncosa, i el Tempus Trio oferiran un concert amb el nom de El Triple de Beethoven. El concert començarà amb el preludi per a cordes de la compositora neozelandesa Leonie Holmes, molt reconeguda al seu país per la seva extensa obra, així com la seva implicació en la tasca social i educativa, aproximant la cultura a col·lectius desafavorits i creant també un llenguatge musical nou que connecta a través de la música. A continuació es podrà gaudir del concert per a violí, violoncel i piano en do major de Beethoven. Recordem que Camerata Penedès és l'orquestra de cambra resident a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca, un projecte de Camerata Penedès que es construeix en base a tres raons: la voluntat de fer música, la qualitat artística sempre present a l'agrupació i el vincle personal entre els músics.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:15. Als consells de la doctora Ai Campeto tenim un lema que reivindiquem i recordem en cada sessió. És el riure és cosa sèria. Que enarbola, una bandera que enarbola la doctora Ai Campeto, la Maria Rodríguez. Bon dia, Maria.
Hola, Sílvia, bon dia a tothom.
Riure és cosa sèria, i tant que sí.
A tope, riure és cosa sèria.
Expliquem aquí, més a més, tots els beneficis que comporta.
Sí, gràcies. Us dono les gràcies perquè des de... Bueno, ja fa des del 2016 que tenim aquest espai, no?, per poder-ne parlar. I això és una de les coses que a mi m'apassiona i que tots els que em coneixeu sabeu que quan començo a parlar de la meva feina i dels beneficis que porta el riure a la nostra salut, doncs... Me vengo arriba, eh?
En soc testimoni, dono fe.
Eh que sí?
A més, és molt literal, perquè la Maria és molt expressiva.
Sí, és una cosa... I m'agrada que diguis això, també, no? Perquè tots som, estem relacionats, no? El que parlem aquí moltes vegades, que la ment, el cos i l'emoció està tot lligat, no? Per tant, sí, també l'expressió corporal doncs ajuda i t'hi porta, no? Quan ens donem aquest permís. I riure és cosa sèria, sí, aquest és el lema que des de que vaig crear la marca I Can Pet, doncs es fa bandera, no? Una miqueta que m'acompanya des d'aleshores i de fet amb els tallers regulars que tinc ja els hi faig examen, no? I llavors els hi pregunto, a veure qui se'n recorda del lema, no? I va calant això del riure és cosa sèria, perquè, com sabeu, doncs el riure és molt important i ens aporta molts beneficis i d'aquí que sigui una cosa sèria, no? I estic molt contenta aquest mes de març, Sílvia.
M'ho imagino, perquè tafanejant les teves xarxes socials, he vist que a partir de la setmana vinent, aquesta recta final de març, estàs molt intensa, et prodigaràs aquí i allà reivindicant el riure.
Sí, molt, molt contenta, perquè doncs, aquest mes de març tinc unes quantes oportunitats per continuar parlant d'això, dels beneficis del riure a la nostra salut. I en concret, doncs la setmana que ve, gràcies a l'associació Entre Tots, s'organitza aquesta xerrada, no? Riure és cosa sèria i els beneficis que ens aporta la nostra salut, com el riure ens pot ajudar a descansar, a tenir aquesta millor qualitat de vida, a trobar un espai per nosaltres mateixes, no? Enfocat en aquest cas, aquesta xerrada del dia 15, doncs a persones, sobretot amb dones, no? Que és el tant per cent més elevat de les persones que tenim, i m'incloc també cura d'altres persones, no? Quan hi ha una malaltia o quan hi ha alguna persona que necessita doncs, una ajuda extra, no? Pues perquè té algun tipus de minusvalia, etc. No? Aleshores, des d'Entre Tots ens van proposar de fer aquesta xerrada una miqueta introductòria amb aquests beneficis i amb aquest espai, amb la voluntat també després de crear doncs, un altre treball que ja anirem parlant, no? Però que seria molt bonic per poder oferir això, un espai d'acollida, d'escolta, no? I de donar també eines perquè les persones cuidadores o que de per si doncs, ja porten aquesta càrrega, bé perquè pateixin una malaltia crònica o bé perquè hagin passat en algun moment doncs, alguna època difícil o que estiguin a càrrec de persones que necessiten aquesta ajuda extra, que puguin tenir aquest espai de descompressió, no? De poder compartir. Perquè si no, sovint ens pensem que som, bueno, que estem sols, no? Al món una mica i que si... Mira, un dels comentaris molt, molt... que em trobo sovint, no? És dir, ui, és que jo quan... No vull explicar a les meves amigues com estic, perquè em fa la sensació que sempre estic explicant doncs, coses tristes o desgràcies.
Penes,
no?
Penes i pupes.
Sí, no? I preocupacions que són reals, no? Aleshores, clar, sovint ens passa que com que no tenim aquest espai per poder treure tot això que tenim a sobre, ens ho callem, no? Perquè això que dèiem, no volem carregar amb les... el meu entorn doncs, més lúdic, no? I clar, què passa? Que, com sabeu, ja hem dit moltes vegades aquí, no? Quan no exterioritzo què és allò que em passa, s'enquista dins i és una sensació que es va fent cada vegada més feixuga, més gran i després molt més difícil, no? També de sanar, no? I aleshores, doncs, que estic molt contenta, que el dimecres 15 a les 7 tothom a l'escorxador, eh?
Posaràs el focus en les persones amb discapacitat, que és el col·lectiu amb el qual treballa Entre Tots, o serà
obert? Està oberta a tothom. En principi, doncs, ho promou Entre Tots i, per tant, el perfil segurament majoritari de les persones que assistiu sereu, formareu part d'aquest col·lectiu, però us convidem, també des d'Entre Tots, us convidem a que tothom pugui venir. També per què? Perquè justament una de les coses que per això sintonitzo molt amb la Carme Garrido, que és la presidenta, és la persona que m'ho ha proposat, sintonitzem molt justament perquè, fixeu-vos, una de les coses que Entre Tots, si investigueu una miqueta, diuen, no? Que ells treballen per aconseguir, i llegeixo, una societat on les persones no estàndards no siguin ciutadans de segona. Clar, Jo quan he llegit això aquest matí, abans de venir cap aquí, m'he impactat, no? Perquè dic, uau, és que, clar, ciutadans de segona, què és un ciutadà de segona, no? I aleshores, per això m'interessa, i que me'n vaig a vegades de tema, però està tot lligat, no? Està obert per què? Doncs perquè, si anem separant les persones que tenen una discapacitat, les persones que són roses, les persones que estan primes, clar, anem... Bueno, dividint-nos, no? I li donem de menjar, que dic jo, amb els interessos d'aquesta societat, que el que li interessa és que estiguem dividits, no? I justament una de les coses que treballem amb la risoteràpia i el coaching lúdic és aquesta integració, no? Aquest adonar-nos que tots al final som iguals, no? Dintre de la nostra diferència i peculiaritat individual, tots som iguals, no? Tots ens emocionem, tots patim, tots tenim por, tots ens enamorem, no? I per tant és molt important també que quan hi ha actes d'aquest tipus, no? Per bé doncs, que es promoguin un tipus de col·lectiu X és igual, que estiguin oberts, justament també per això, no? Per treure estigmes, no? Perquè una persona, diríem, maldita, estàndard, clar, sí, no se roza nunca, si no s'apropa mai amb aquest un col·lectiu diferent, que té unes necessitats vitals diferents.
I una mirada diferent.
Exacte, no? I una
mirada... No tots són mancances.
Clar, exacte, no? I una mirada diferent, exacte, unes propostes, una creativitat. Dintre de qualsevol limitació, és aquí quan es desperta també l'esperit més creatiu, no? De solucionar els problemes que em pugui trobar a la vida, no? Per tant, sí, sisplauet, unim-nos, barregem-nos, perquè escoltem-nos, no? I quan escoltem, amb aquesta escolta activa, que practiquem també amb la gestal i amb la risoteràpia, ens n'adonem, no? De que estem més a prop d'aquella persona del que potser a mi em pot semblar, no? I sí, quan hi ha actes d'aquest tipus, us convidem absolutament a que vingueu, també perquè a vegades aquestes diferències, no?, que ens podem trobar, de dir, ui, és que aquests sempre s'estan queixant per no sé què, no? Ui, i l'altre, ui, és que clar, vosaltres no penseu en nosaltres, no? Que hi pugui també haver aquest espai, no?, de connexió i de dir, oh, és que clar, tens raó, no? No sabia.
I de riure una mica de tot plegat, no?
I de riure.
Uns i altres.
Uns i altres. Sí, sí. I m'encanta que diguis això, perquè mira, anirem barrejant aquí ja.
Sí.
Per això ho portava, no? És a dir, una de les coses que ens interessa molt també amb la Carme, ho hem parlat, és donar-hi aquesta vessant lúdica, no? Aquesta treure ferro, no? Perquè hi ha prou feixuga, que és la vida normalment per tots nosaltres, no? I aleshores tenir aquesta mirada, aquesta actitud lúdica davant un mateix problema, doncs és molt important, no? I aquest serà una de les, bueno, de les bases també d'aquesta xerrada i del posterior treball que volem i tenim intenció de tirar endavant, no?
Ja ens ho explicaràs.
Sí, esperem
que... No està madur encara, no?
Esperem que és una proposta, de moment està aquí, i ja us anirem explicant, no? Bàsicament seria això, que oferir aquest espai doncs, per a aquestes persones de cuidado, de poder doncs, compartir, no?, aquestes preocupacions o aquestes il·lusions, que deies tu, no?, també per poder crear, doncs, bueno... Els treballs en grups, tu saps que jo sóc molt fan, no?, del treball en grup, perquè sovint ens passa això, no?, que em penso que, ai, jo o no em mereixo, o és que la meva... També em passa, no?, ara que estic fent una sèrie de sessions amb dones amb una sèrie de problemàtiques, no? L'altre dia una senyora em deia, és que clar, jo el que a mi m'ha passat davant del que li ha passat amb la tal i amb la tal i amb la qual, és que és molt petit, no? I jo li deia, sí, a nivell de gravetat, sí, i al mateix temps, tu, el que t'ha passat a tu, la teva situació vital, també és molt important i tu també estàs patint una sèrie de coses, no? I per tant, també hi cap aquest espai, no?, de poder-te expressar. Perquè si no, esclar, és això que sovint ens pensem que, ui, no, això nostre no... No és important, no em mereixo aquest espai, aquest cuidado, no? I no, tots, escolteu bé, tots, totes, tenim el dret, ens mereixem cuidar-nos, no? Sobretot, i també això enllaçat amb les persones cuidadores, no? Perquè, és clar, si tu t'has de fer càrrec d'una altra persona que ho ha patit més malament, o ja no només amb una cosa física, no? És igual, vull dir, fins i tot amb, jo què sé, doncs si els pares es fan grans, no? I això també és una realitat, no? I de cop i volta t'has de fer càrrec, no? dels teus pares, no? Que tu et converteixes en una persona cuidadora i, per tant, tu també has d'estar saludable, no? Has de tenir
més
una...
que mai.
Clar, has de tenir una força, no? No només física, sinó emocional, que, clar, això també s'ha d'anar cuidant i revisant, no? Per tant, és molt, molt important que et donis aquest permís i que et creguis que sí que et mereixes, doncs, aquesta cura per a tu, no? També.
Aquest temps per tu.
Aquest temps per tu, no?
Recorda'ns la cita que proposa Entre Tots, dia i hora.
Doncs mira, Entre Tots ens proposa una xerrada que es titula Riure és cosa sèria, el dimecres dia 15 a les 7 de la tarda a l'Escorxador.
I deia que estàs molt intensa aquesta segona part del mes de març perquè l'endemà, el dia 16, en fas sí. Una altra.
Sí, ha coincidit per dates que la del dia 16 ja la teníem. El dia 16 és a l'Associació de Veïns de Sant Julià, també és a les 7 de la tarda, és fàcil de recordar, i porta el mateix títol, però en aquest cas no la condueixo jo sola, sinó que estem amb dos companys més, som un col·lectiu que estem ara començant a treballar plegats, hi ha l'Eva Torrents i el Sasha Rossini, i aleshores, doncs, a partir del riure també, doncs, serà un cafè col·loqui, serà una horeta així distesa, amb la qual també doncs, volem això, no? Compartir amb les persones que vulgueu venir, doncs, què us passa, com us trobeu, no? I aportar-vos també quines són algunes eines, no? Amb el fet del riure, des de la meva perspectiva, i també des de la perspectiva, sobretot, del Sasha, que és quiropràctic, com en el cos també doncs, ens afecta, no? Això que et deia abans.
Allò que deies abans, no?
Que tot està relacionat i sovint no som conscients, no? I a vegades, doncs, un no sap ben bé com posar-se, no? Això també depèn del caràcter de cadascun de nosaltres. Comencem a treballar-nos, a cuidar-nos des d'un punt, no? Serien les persones que són més mentals, comencem a llegir llibres i a investigar, no? Les persones que som més emocionals, doncs de seguida m'apunto a un taller, a una xerrada, i les persones doncs, que potser són més corporals o més d'acció, doncs necessiten potser un tipus de teràpia doncs, més manual o te'n vas a ballar, alguna cosa més, més de cos, no? Per tant, aquesta també és una oportunitat per... Fixa't que al final és tot enllaçar i la integració, no? Que també és una paraula molt gestàltica.
Tot comença,
no?
I acaba al mateix punt, no?
Sí. I des d'aquest sentit, doncs, també convidar-vos a que vingueu i que ens conegueu, no? Una mica. I res, i llavors el dia 24, que és un divendres, a Barcelona, justament doncs, a l'escola on jo m'he format com a terapeuta gestal i en la qual estic com a ajudant també de la següent formació d'alumnes, doncs aquí doncs, estic fent algunes activitats com teatreteràpia i ara doncs, faré aquesta xerrada també sobre els beneficis del riure. No? O sigui que no teniu excusa.
Tres cites diferents.
Tres cites diferents i jo encantadíssima.
M'ha agradat això que deies, que estàs ajudant a formar la nova promoció. Sí. De terapeutes gestal, sí. Aquesta connexió, no?, entre l'anterior fornada i la sí. Següent, no?
Sí, bueno, és una opció que m'ha proposat l'escola, que estic superagraïda, no soc només jo, amb el nostre grup estem tres persones més en l'equip i nosaltres som ajudants dels tutors, com si diguéssim, no? I és un treball molt, molt preciós perquè és que vius els tres anys de formació, els he viscut com a alumna i ara els tinc l'oportunitat de viure'ls com a ajudant, no? Des d'un altre lloc, des de l'observació, des de també la meva aportació, la meva guia també quan fem les memòries emocionals i alhora també aprenent cada dia més, no? Doncs dels mestres, no? Dels tutors que porten, doncs, les diferents sessions, no? I és un treball molt, molt enriquidor.
Clar, sí. Perquè ets un pont, una baula, no?, entre els alumnes, no, no queda tan lluny la formació.
Exacte.
I el professorat, no?
Sí, exacte.
Aquest punt intermig.
Exacte, nosaltres som, exacte, ho has dit, la paraula clau és som el pont, perquè clar, el tutor o els altres formadors venen un dia, i en canvi nosaltres estem sempre al costat de, no?, aquesta idea d'acompanyar, no?, que a mi m'agrada, i per això vaig fer la formació gestal i per això, doncs, em dedico també a acompanyar les persones, no?
Maria, assistir a una d'aquestes xerrades que es fan la setmana vinent a Vilafranca, la del 15 o la del 16,
sí,
seria una bona manera per veure si tot això que ens expliques a la ràdio,
sí,
pot funcionar amb mi, per veure-ho de més a prop, sense acabar-m'hi d'implicar, perquè això no serà una sessió de risoteràpia,
no,
i veure si em podria, sí, anar bé?
Absolutament, absolutament. De fet, les persones que m'esteu contactant, m'estan contactant també moltes persones. Ai, és que no ho sé.
Llavors, aquesta recança, no?
Sí, és que no ho sé. Ben bé, i què feu?
Què fareu, no?
I què farem, no? Clar, jo sempre, bueno, els convido que visiteu les meves xarxes, en les quals hi ha molts vídeos, xerrades, també que trossos del programa també que fem amb tu, també els vaig penjant, perquè la gent pugui anar revisitant i pugui anar dient, ui, aquesta noia, a veure què diu, aquesta dona que m'explica, i veure també les persones, no?, testimonis de persones que han vingut, o fins i tot algun resum, no?, d'alguns tallers. I és clar que si veniu, no?, i em teniu cara a cara, no?, també és una oportunitat per fer-me preguntes, no?, i per dir, o què és allò que t'inquieta, no? Clar, aquí expliquem a nivell d'un taller únic de risoteràpia, és una cosa més lúdica, no?, en el sentit de que tu vens un dia, vens a passar-t'ho bé, doncs, per exemple, ara m'estan reservant ja per fer comiats de solteria, no?
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Amb sessió de risoteràpia?
Sí, 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 sí. És una pràctica que ja fa anys que faig i és molt, molt bonic, no? Aleshores, és clar, una sessió en aquest sentit, o sigui, és una celebració d'un aniversari, té un enfocament estrictament lúdic, no? És a dir, aquí no entrem tampoc a treballar massa més, no? Clar, una sessió, és a dir, un treball constant, regular, amb risoteràpia, com per exemple faig amb el col·lectiu de dones d'aquí del CIAT, no?, a Igualtat, que aquí ja et dona, doncs, per aquesta regularitat, per poder entrar més en un treball més finet, no?, de sanació, d'autoconeixement, d'empoderament, no?, de la persona, i és molt preciós veure tota aquesta evolució, no? I el que també ara m'estic especialitzant, que em sembla que ho vam parlar l'altre dia, no?, era amb la relació del riure i el dolor, no?, també, perquè persones que estan amb aquestes, amb aquestes etapes o amb aquestes, sí, amb aquesta tesitura, amb el dolor present a la seva vida, sigui de manera puntual o sigui de manera, doncs, ja generalitzada, o allò que dèiem, no?, persones que són cuidadores, que pateixen aquest dolor, sigui físic, sigui emocional o mental, no?, veure com també el riure ens pot ajudar a alliberar, no?, alliberar, a descomprimir, doncs, aquesta motxilla, aquest dolor, no?
Si més no, alleugerir-la, no?
Sí.
A vegades alliberar pot ser ambiciós, però si planteges alleugerir-la una mica, és un bon objectiu, i després ja anirem veient, no?
Sí, exacte, sí, alliberar-la de a poquito, que dic, no, exacte, no és anar descomprimint poquet a poquet, que jo sempre dic el mateix també a vegades, no?, persones que potser també comencen teràpia amb mi, i el primer que els dic, a veure, en dues sessions això, no,
eh? No ho arreglem, eh?
No ho arreglem.
Miracles,
eh?,
a Lourdes.
Miracles a Lourdes, esclar, no? I això, bé, és un procés que qualsevol persona que heu fet en algun moment, no?,
qualsevol teràpia, no?,
qualsevol teràpia, qualsevol procés d'autoconeixement o de sanació.
És que fins i tot més física, si vas al fisioterapeuta, a l'osteòpata, també, difícilment amb dues sessions,
oi?,
arreglaràs gran cosa.
I què ens diu el fisio quan anem, no?, que estem allà tots, ai, 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 què ens diu? Doncs, no esperis tant, no esperis tant, no?
Sí, sí, sempre apurem,
sempre
en tots
apurem,
els sentits, eh?
Sempre apurem. Per aquesta...
Físic i emocional.
Clar, però, i fixa't que és tan important, per aquesta idea de que no ens mereixem aquest aquesta cura, no? Tenir cura de la meva salut física, emocional i mental, no?
Sí. Maria Rodríguez, doctora Campeto, moltes gràcies per aquesta nova sessió al Penedès en Xarxa i que vagin molt bé aquestes xerrades de març.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Sense por, com ens diu sempre la Maria, trepitgeu fort, és el que canten els Lacs en Busto. Amb ells acomiadem aquesta segona hora. Canviar de vida, passar pel prisma, tots uns enamorats. El pare que se'l mira i al·lucina, no és cap joguina, que es viu i és veritat. Quan estàs sol amb ell que ningú em mira, és quan barrina. Qui sap si l'entendrà? A tu, petit bailet, t'ensenyaré més del que he après. Li diu cantant, oh, oh, ah, ah. Trepitja fort, rock, sigues més valent del que he estat jo. Dibuixa'ls i un somriure que ningú et podrà dir no. Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort. Que és fort com el seu nom indica. No hi ha una fita on no hi pugui arribar. La mare l'ha portat a la piscina, ja la domina, molt millor que en Tarzan. A tu, petit bailet, t'ensenyaré més del que he après. Li diu cantant, oh, oh, ah, ah. Trepitja fort, rock, sigues més valent del que he estat jo. Dibuixa'ls i un somriure que ningú et podrà dir no. Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Sempre endavant, wow.